Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Hola, la matinata, com veu, en Sapete, una cèlebre romança escrita de Ruggero Leoncavallo. És que la matinata és tan italiana que és que no hi ha manera de fer-ho en un altre idioma, pràcticament. Per tots aquells que la vareu conèixer a través d'aquella infame, perdó, d'aquella versió d'Albano, que sapigueu que també es pot cantar bé. De fet, la matinata la va compondre Ruggero Leoncavallo, que probablement coneixereu pel seu gran èxit, és allò que se'n diu One Hit Star, és una estrella d'un sol èxit, i Pagliacci. A banda d'això, el pobre home no va tenir gaire èxit i va fer moltíssimes coses per encàrrec. Una d'elles, aquesta romanza, que, per cert, va estrenar Enrico Caruso en persona. El 1904, ja fa anys, no havia nascut ni jo, imagina't. Bé, doncs, per què la matinata i per què tota aquesta història? Bé, la història ve perquè encarnat en ésser humà, Juan Diego Flores, aquest tenor que està considerat per molts, com a mínim el més elegant del món. Això sembla que coincideixen tots els crítics, no? Acotem-ho més. Tenor lleuger, és a dir, ni tenor di forza, ni líric, ni còmic, ni tenor lleuger, que d'altra banda, doncs, com sabeu, és aquest que té una característica veu àgil, aquesta vocalització cancisa, i no ens enganyem, uns aguts limitats. Bé, en qualsevol cas, Juan Diego Flores, aquest tenor de tant d'èxit, serà al Palau de la Música Catalana dimarts 14 de febrer, 8:45 del vespre. El repertori, doncs, des de la matinata que posàvem abans, precisament per això, fins a coses tan, en certa manera, distants, com aquest Vado incontro al fato estremo de l'òpera Mitridate, Re di Roma, de Wolfgang Amadeus Mozart, una òpera que, bé, si voleu que us en expliqui alguna cosa, realment té moltes coses per explicar, tampoc ens podem entretenir gaire, perquè el que estem parlant és d'un recital, no? Però que també, mira, igual que la matinata, és un encàrrec. I la va fer l'intendent de l'Òpera de Viena, un Mozart joveníssim, en aquell moment en què l'emperador Josep II d'Habsburg volia fer allò, estava molt interessat en crear una òpera que li fos molt propera, no? Una mica per intentar fugir de la tradició francesa-italiana que dominava en el mercat. Bé, me'n vaig cap aquí i explico una mica d'això, perquè em ve a gust explicar que aquesta, concretament aquesta òpera que es va estrenar al Burgtheater de Viena, va ser aquella que va donar lloc a allò que després Milos Forman va trair en la seva pel·lícula, convertint-ho en una anècdota, aquella en què Josep II, després de l'estrena, troba Mozart. Mozart li diu si li ha agradat, i l'altre li diu massa notes, Mozart, massa notes. Bé, la cita que els cronistes de l'època donen com exacta és massa refinada per les nostres oïdes i massa notes. Què volia dir? No era una collonada, com diria Pla, com ho deixa Milos Forman, sinó que volia dir que s'apartava del que ell volia quan li havia encarregat un tipus d'òpera que s'apartés de les altres. Bé, tampoc em voldria enrotllar molt més. Thank you. Això em pregunto jo també. Ah, Dove il cimento, una altra de les peces destacades, que a mi m'ha vingut de gust, no parlem en plata, de destacar o de posar aquí en aquest petit, diguem, recull, pinzellada, fotofinish, digue-li com vulguis que us faig d'aquest recital. Ah, Dove il cimento, que és de Gioachino Rossini, de la seva òpera Semiràmide, una altra part del recital aquest. Ho repeteixo perquè sabem que Juan Diego Flores transcendeix els ambients de la música clàssica, fins i tot els ambients operístics, per anar molt més enllà, no? És una figura mediàtica. Ho repeteixo, Palau de la Música Catalana, dimarts 14 a 9:15 del vespre. En el recital, moltíssimes peces que jo trobo com a mínim interessants. Potser algú més tiquismiquis dirà que són de lluïment. Què voleu que faci aquest home si es passa la vida d'un teatre a l'altre, d'una sala a l'altra? Tampoc es pot matxacar la veu intentant fer invents. Va a cosa segura i a cosa de lluïment. Moltes coses més Mozart, més el rap del Serrall, més el Lombardi, la Bohème, que ja li de Manina no podia faltar. També hi haurà el Pourquoi me réveillé de Massenet, del Werther, del qual us parlàvem fa unes setmanes. Recordem una vegada més, Palau de la Música Catalana, dimarts, 9:15 del vespre, Juan Diego Flores, en recital.
Che gelida manina se la lasci riscaldar cercar che giova ma la buia non si trova ma per correre
Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
De Schubert, concretament els Deutsch 935, opus 142. L'entrada d'un recital molt, molt, molt interessant que tindrà lloc dimecres a 9:15 del vespre al Palau de la Música Catalana. Aquesta setmana visiteu un parell de vegades el Palau i ja us avanço ara que si fiqueu el nas al programa podríem anar-hi alguna vegada més. Es fa difícil de treure les cites que ens proposa el Palau perquè són molt interessants. Qui? Aquest és la gran pregunta de tota aquesta, diguem-ne, notícia. Ja us hem dit més o menys el que us estem dient. Quan? Qui és la gran pregunta? Alexei Baladin, el pianista de Sant Petersburg. Ara estava pensant com deu ser el gentilici de Sant Petersburg. Ves igual. Aquest prodigi del piano és el Palau, repeteixo, dimecres a 9:15, amb un programa més que interessant, que comença amb aquest exercici que va representar. Jo crec que sembla una mena de baló d'oxigen en el sentit de donar sortida a tot el seu esperit romàntic per Schubert, no? És sobretot el que té el format de l'impromptu, aquesta peça petita que permet en aquest cas, el compositor doncs pugui donar sortida als seus sentiments, més quan ets un romàntic de l'època dels romàntics. Que curiositat, es van compondre l'any 1827, que és exactament l'any en què va morir Beethoven. Res, anècdota per sortir del pas, diguéssim. Que ens proposa, que ens oferirà Alexei Baladin al Palau de la Música, no és estrany. De fet, els qui el seguiu ja sabeu que va venint, no és d'aquells concerts que un no vol perdre's, però que saps que, mira, me l'he perdut, Baladin tornarà. Si més no, des de fa uns quants anys ho fa, o sigui que només faltaria que ara ho dic jo, no tornés, però vaja, seria molt estrany. Bé, deixem-nos de cogitacions estranyes. Segona entrada d'aquest programa, la balada número 4, la balada número 4, opus 52, de Frédéric Chopin. A més, ara que deia això de que Baladin va venir, sabem bé, treballa també, apareix amb el Quartet Casals, per la qual cosa, doncs això, que tenim aquí referents propers que fan que Baladin no sigui molt, 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 molt difícil com altres intèrprets que venen al Palau i que després doncs costa molt de... Perdoneu que m'estic anant molt, però és que estic pensant, i no sé si estic fent un spoiler perquè en parlarem segurament la setmana que ve, bé, Yuha Wang, que és aquesta mena de fenomen mediàtic que traspassa tot i que sembla que rebenta els programes, però ja en parlarem. Una pianista, aquesta sí que costarà tornar-la a veure. Tornem al que estàvem. Estàvem, de fet, escoltant aquesta balat número 4 de Frédéric Chopin, que, de fet, per buscar una mena de continuïtat en el programa que ens ofereix Baladin, Chopin és pràcticament contemporani de Schubert, per bé que va viure, com aquell que diu en l'ull de l'huracà, en aquell París que estava absolutament en convulsió. Les balades estan inspirades en poemes de Mickiewicz i poca cosa més. Tercera entrada en aquest programa demà que tenim aquí del concert que oferirà Alexei Volodin, del recital que oferirà Alexei Volodin, aquests estudis simfònics Opus 13 de Schumann que ens estan acompanyant ara de fons. Uns estudis simfònics, de fet en forma de variacions, que la majoria de musicòlegs, gent que es dedica a escriure sobre música, a parlar-ne, etc., cataloguen, adjectiven habitualment amb el terme monumental. No? És cert, ho són, perquè plantegen una dimensió del pianisme en el marc del romanticisme que va més enllà del que s'estava fent fins aquell moment a l'època. Bé, ja evidentment és un altre romàntic, evidentment la càrrega emotiva, emocional, romàntica a la fi, apareix per tot arreu en aquesta peça. Bé, Palau de la Música Catalana, 8:45 del vespre, Alexei Volodin. Bona cita.
Ara, un altre toc de cultura.
Thank you.
Vet aquí un músic certament molt bo. Molt bo, no, no hi podem posar... Estava buscant de quina manera fer-ho subtil, però és que és molt bo, és així. Però que té un llast, ja dic jo amb aquest però al davant, eh? Té un llast de molt de pes que li penja del coll, des del meu punt de vista, eh? I és que pertany a la mateixa fornada de Redman, de Rosenwinkel, o fins i tot del propi Brad Mehldau. Noms descomunals que, diguéssim, cobreixen tot sols el firmament i fan que, per bé que no es tracta d'un desconegut, vull dir, és un músic apreciat i amb una trajectòria impressionant, però fan que no brilli potser amb la intensitat en què fora just que brillés. Estic parlant de Seamus Blake. Seamus Blake, que amb el seu quartet, concretament amb el seu quartet francès, està bé això que jo tinc un quartet aquí, un de Caldes i un altre... Ell té un quartet francès, que és diferent de la formació que habitualment toca amb ell a Nova York, però, clar, corre per tots els escenaris, la vida és complicada, la d'un músic suposo que més. Seamus Blake, amb el seu quartet, serà el Jamboree, diumenge 19 de febrer, en dues sessions, com és habitual a la sala, en aquesta sala, el Jamboree, a les 8 i a les 10 del vespre. Aquest home, Pat Metheny, que és una referència indiscutible, ha dit que és el millor saxo que ha sentit en els darrers 2 anys. Bé, jo crec que no va exagerar gens ni mica. A la Quiet Band de John Scofield, ara hi té un lloc. John Scofield es va preocupar molt de poder-lo contractar. Bé, a més, és un home d'aquells que, si repasses la seva biografia, és allò que se'n diu... un músic de vocació. No m'atreveixo a dir nen prodigi, però gairebé, perquè diguéssim que la vocació li ve per insistència materna, tot ho hem d'aclarir i dir-ho com és, des que era molt, molt, molt petit. Trepitjar el saxofon de Seamus Blake. Bé, en qualsevol cas, aquest home, que amb 21 anys ja va gravar el seu primer disc, evidentment no després que Mozart als 4 ja fes concerts davant les Corts Europees, és molt difícil que algú per jove ens deixi esturats, però déu-n'hi-do tal com està el panorama mundial actualment per aconseguir gravar i per aconseguir sortir a la palestra, amb 21 anys està molt bé. Ha passat per les escoles que cal passar per convertir-se en una estrella del jazz, començant per la prestigiosíssima Berklee College de Boston, i ha tingut una trajectòria realment molt moguda. De fet, el seu periple vital ja ho és, no? Va néixer a Anglaterra, es va criar al Canadà, després ve acabat a Nova York, en fi. I hores d'ara ja ha aconseguit una dosi del reconeixement que jo crec que mereix, guanyant alguns dels premis internacionals més importants i tocant amb gent molt, 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 molt destacada del món del jazz. Mm. En el seu haver, a hores d'ara, ja hi ha 16 discos, àlbums, CDs, digue-li com vulguis, com s'hagi de dir ara mateix la música tal com la consumim en format digital. I ha actuat, a més, com a músic amb altres formacions destacades amb més de 70 enregistraments. En qualsevol cas, Seamus Blake, un home que, si no l'heu descobert, cal descobrir-lo, amb el seu quartet, insisteixo, francès, el diumenge 19 de febrer, a les 8 i a les 10 del vespre, serà per primera vegada aquí al Jamboree. O sigui que, si voleu, la cita està servida, l'oportunitat és per no deixar-la passar. Thank you.
I ara, un altre toc de cultura.
És ell, és l'home que... No, crec que no ens equivoquem si diem que és qui va portar el boogie-woogie posant-li l'accent d'aquest país ja fa bastants anys. És a dir, l'home del blues, del boogie-woogie, l'home del jazz, un home destacadíssim en aquest ambient i en altres. Ara hi entraré una mica en això. És l'August Terrats, amb el seu trio, que farà un... estarà en la Sala Nota 79 de Barcelona, que per si no ho sabeu, jo ho repeteixo, Nota 79, vull dir que internet ens ho explica tot, l'oncle Google ho sap tot, però si no teniu internet, ja us ho dic jo, carrer Vallirana 79, d'aquí al 79, evidentment, allà, plaça Les Eps, per allà dalt, a Barcelona. Divendres 17 de febrer, a 2:15 de la nit, un concert molt interessant. Primer perquè l'August Terrats, en qualsevol de les seves formacions, no vull desmereixer el trio, en qualsevol de les seves formacions, és per anar-lo a veure. Això, segur, sobretot, escoltar-lo. I, a banda, per un altre dels criteris que influeixen en la tria del que jo us porto aquí. I és que té un preu més que assequible. Si el compreu l'entrada de manera anticipada, 5 euros, i si la compreu allà, a la taquilla, 8 euros. I ara farem un petit, com ho diria jo, aquesta conversa, com que l'he tinguda en més d'una ocasió amb diferents, evidentment amb diferents persones, i és cert que moltes vegades molta gent ho demana o pregunta. L'August Terrats, però escolta, l'August Terrats no es dedicava, no feia també còmics, no sé què. Sí, sí, és el mateix. Signava com T-H-A. I a més, havia fet amb el seu germà, que és guionista, en Joan Terrats, i amb Paco Mir i en Sirvent, aquell col·lectiu que es deia Quatricomia 4, que també signava alguns còmics, algunes tires, en revistes com, per exemple, El Jueves, etc etc. És que és una nissaga, a més, molt significada, no?, la dels Terrats. De fet, el seu oncle és el famós pintor Joan Josep Terrats. Bé... Aquí, fins aquí aquesta mena de parèntesi, però que està bé aclarir-ho i saber-ho, perquè ja dic, no és la primera vegada que em trobo en alguna conversa en què algú diu, però vols dir que és, vols dir que no és? Sí, August Terrats és aquest home polifacètic, gairebé renaixentista, que des del punt de vista de la música, que és el que avui ens ocupa i ens interessa, es presenta en formació de trio a la sala aquesta que us deia abans del carrer Vallirana 79, Nota 79. I ara que dic nota, faig una nota. Està bé seguir la programació de Nota 79, perquè sense haver de triar molt, hi trobes propostes interessants i, tal com us deia abans, totes estan a un preu també molt més que interessant pels temps que corren. meravella quan uns escolta August Serrats que després et diuen no, doncs és autodidacta, que no s'ho ha fet tot sol, que dius, mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor, no? Per assolir segons quin nivell tan espectacular com aquests, doncs sobte que sigui absolutament autodidacta. Ell, diguéssim, que es va formar a base d'escoltar els grans del jazz i, doncs, ha anat progressant fins a convertir-se en el que és un absolut referent a la música d'aquest país. Ha rebut elogis dels millors músics de jazz, inclòs B.B. King. Li ha dedicat més d'una floreta. I ha format part de bandes tan llegendàries com els Blues Messengers. El coneixem en trio, el coneixem en aquells enregistraments i en aquelles aparicions amb en Coloma, amb en Lluís Coloma, perquè el terreny del boogie-boogie els és comú. El coneixem també amb la banda que incorpora Txell Sust a la veu. El coneixem com gairebé sempre acompanyat de Nono Fernández, del Comprobaix, i de molt, molt bona gent. És, insisteixo, l'August Terrats, el August Terrats Trio, per ser exactes, del que estem parlant avui, amb un concert que ell ha titulat Boogie Woogie, no podria ser d'altra manera, bé, podria ser d'altres maneres, però aquest es titula Boogie Woogie, serà a la sala Nota 79, que us ho torno a repetir, és el carrer Vallirana 79 de Barcelona, divendres a 11:15 de la nit, i les entrades estan a 5 euros només l'anticipada, i si no hi sou a temps, a la taquilla mateixa la trobareu per uns mòdics 8 euros.
ara, un altre toc de cultura.
Tocar, tocant mediterrani, per barret Pirineus una llesqueta, per sabatori a la vez tranquils, per corno, pel coi, la terreta, per senyera i senyors quatre barres, per idioma i senyores català, per condició senyors sense terres, per idea i senyores esquerra. Queda clar per tant per a tothom, la meua carta de naturalesa no és miracle ni és un mal son. M'ha tocat i és la meua feblesa. M'ha tocat i és la meua feblesa.
Vet aquí un duet en un sol so. Tenim dues coses, dos personatges, dos protagonistes que treuen el nas. D'una banda, evidentment, l'obra d'Ovidi Montllor, que estem escoltant de fons la cançó del cansat i que ens la torna sempre aquell alcoià magnífic, aquell alcoià que no deixava ningú indiferent, us en puc donar fe. I d'altra banda, aquesta veu i aquesta música, que és la veu d'Alfons Olmo, evidentment, i la música de Bertzell, tot junt, d'alguna manera, l'Alfons Olmo inclòs, forma part d'aquesta única marca, Bertzell. Bé, us els porto avui, a banda de que fan de molt bon escoltar, perquè en el marc del Bernassans, ja sabeu que el Festival Bernassans està en marxa, el Casinet d'Hostafrancs, aquest diumenge proper, el 19 de febrer, a les 7 del vespre, tindreu Bertzell, en aquest recital que han titulat Bertzell canta Ovidi, i a sota com a subtítol Del cor a les mans. Del cor a les mans, per si no ho sabeu, si aneu allò una mica despistats, ja us ho dic ara, és el darrer disc de Bertzell.
Un xipar de sol. Un xipar de sol. Un xipar de sol, 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 un xipar de sol.
Bertzell és, aviam, com us ho explicaria, és des del punt de vista, si més no, ells es presenten com un projecte artístic, com un projecte poètic, no? I són l'Alfons, el Daniel Olmo, el seu germà, i Pau Miquel, i el cantautor alcoià Carles Linares, i l'actor Xavi Francesc. Són aquesta mena de col·lectiu que s'apleguen, que treballen sota el nom de Bertzell, i que doncs, han fet molts projectes artístics. És difícil, no es pot englobar en una sola paraula. En qualsevol cas, i des d'un punt de vista, jo diria que molt, 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 molt personal, l'Alfons Olmo porta com a bandera, des de fa molts anys ja, l'obra d'Ovidi Montllor. Evidentment, els uneix d'entrada el fet que tots dos són, no era l'Ovidi, és l'Alfons d'Alcoi. I a partir d'aquí, evidentment, el fet que l'empremta de l'Ovidi Montllor és d'aquelles que quan et toca és molt indiferent, no et deixa, vaja, per dir-ho d'alguna manera. Amb el disc aquest, Del cor a les mans, Bertzell, Alfons Olmo, continua en aquesta línia de treballar, anava a dir d'homenatge, ho és en un sentit, però no exclusivament, de treballar amb l'obra de l'Ovidi.
Tant com estime la terra i mare, jo no vull ser llaurador. Ai, mare, jo no vull ser llaurador. Si no em compren un tractor, ai, mare, que les xiquetes del poble, ai, mare,
El 2015, o sigui que ara ens fa un any i poc, va fer 20 anys que, com va dir ell a la seva manera, tan repetit d'altra banda, l'Ovidi se'n va anar de vacances. No me n'hauré anat, m'hauré anat de vacances. Bé, a partir d'aquí, evidentment, van passar moltes coses, menys de les que caldria passar, sobretot al coll, però ara no recordarem aquella desafortunada situació en què l'Ajuntament del Coll va declinar prendre part en cap homenatge a l'Ovidi. Però bé, han passat homenatges, per sort, se l'ha recordat, i una de les maneres ha estat, evidentment, havia de ser l'Alfonso Olmo que en fes una, no? Van registrar, per fi, aquest disc del Cor a les Mans. Dic que per fi, perquè ja feia un any i mig i portava bastants concerts, unes quantes desenes de concerts per tots els països catalans, amb les cançons, treballant les cançons d'aquest aleshores espectacle, i el va convertir en un disc. Un disc que, ja que hi som, us ho explico, es va fer amb això que se'n diu un crowdfunding, és a dir, amb aportacions populars en un lloc web que es diu totsuma.cat. Us dic el lloc web perquè em sembla que està obert i encara hi ha algunes fases que es podrien assolir. Si voleu participar, ja ho sabeu. Es va arribar a l'objectiu, que eren 4.000 euros, si no recordo malament, però ha anat augmentant. Hi han beneficis interessants per aquells que hi subscriuen. Bé, en qualsevol cas, que sapigueu que al Casinet d'Hostafrancs, el diumenge a les 7 del vespre, teniu Vercel amb aquest espectacle, que és un recull del seu disc, Del Cor a les Mans.
Tocs de Cultura.
Ràdio Estel.